Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Bona tarda des de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I com ja és habitual, moltíssimes gràcies per ser un dia més aquí amb nosaltres a la segona part del Passeu sense trucar.
La psicologia, temps de Nadal, com ho portem, això?
Doncs, home, depèn. Jo, la veritat és que m'agraden les festes i ho porto bé, però hi ha molta gent que precisament és tot el contrari, no? I avui, pràcticament, la segona part estarà dedicada en aquesta conversa que mantindrà la Candela amb la Laura de Llarés, sobre... Bueno, els Nadals.
Nadal, Cap d'Any, totes aquestes festes, eh?
Aquestes festes, a veure com influeix, no?, en el que és la psique, no?, el cap de la gent, no?
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Laura de Llarés, molt bona tarda i molt benvinguda. Moltes gràcies.
Què tal, com estem? Gràcies
bé,
a tu.
Bé, estem bé. Bé, doncs, aquesta tarda la Laura ens parlarà del Nadal.
Sí.
De Nadal, psicologia, a veure com ho podem lligar. Jo crec que hi ha molta teca, eh?
Sí, déu-n'hi-do. Anem a preparar-nos ja per aquests dies. De fet, jo crec que qui més qui menys ja ha notat que hi ha un cert estrès, no?, en aquestes dues setmanes prèvies i tal. És una època bastant delicada.
Sí.
M'agradaria començar per parlar una mica del ideal una vegada més, eh? Ja sé que sóc molt pesada, eh?
No.
Però parlar una mica de l'ideal imaginari que tenim sobre el Nadal, perquè aquesta idea de com hauria de ser el Nadal perfecte ens afecta en major i menor mesura a tots, una mica, no? Doncs, per exemple, ser capaços d'arribar a tots els esdeveniments que se'ns poden presentar al davant, anar sempre super arregladets al dinar o al sopar amb la família... Família política...
Sí. Família que veus un cop a l'any, no?
Exacte, hi ha una mica doncs, aquest concepte de voler quedar bé, de fins i tot mostrar-nos de manera artificial, no? És com que haguem de vendre alguna cosa als altres, eh? De comprar regals, aquesta idea de consumisme que hi ha al darrere,
calla.
Aquestes pel·lícules americanes
que
ens venen
que bonic.
El nòvio per Nadal, tot això.
No, i que tot ha de ser felicitat.
Exacte. I no sempre és el cas.
No.
I no sempre és el cas. No. Aleshores, parlarem una miqueta de tot això, de com afrontar aquests diferents esdeveniments, no?, que també ens posen un punt de pressió extra, els diferents preparatius en el cas de que haguem de rebre gent a casa o així, les emocions, com les gestionem durant aquests dies de festa i aquests dies previs, i després de la feina, perquè és veritat que són setmanes aquestes, prèvies a les festes de Nadal, on sembla que s'hagi d'acabar el món.
Calla.
Que tothom vol tancar temes, que tothom corre.
Sí.
Clar, tot això...
Ve l'any nou, no? S'acaba l'any.
També parlarem... Sí, també parlarem, potser la setmana que ve, de com encara hi ha noves metes.
A veure.
I com fer-ho de forma saludable, perquè a vegades ens marquem unes metes que són irrealistes, després no les complim. Oh, que dolent que
som. Això sempre passa.
I ens flagelem.
Hi ha els tòpics, no? L'any que ve deixaré de fumar, aniré al gimnàs, menjaré millor.
Exacte. Al gimnàs ens hi apuntem, però només paguem, eh? Això ens passa a tots, no passa res.
Ai.
Aleshores, com dèiem, l'imaginari del Nadal, doncs, què hem de fer? Hem de centrar-nos en pensar què és la realitat i què és la ficció. Perquè a vegades, el que dèiem, aquestes pel·lícules que ara sembla que ens les posen amb embut, tant a les televisions, als canals, com al Netflix. Bé, això és una ficció, és un conte, la realitat pot ser molt diferent i aleshores no ens hem de voler comparar amb una cosa que no existeix. Per treure'ns un punt d'estrès i per evitar també generar aquestes expectatives que al final són expectatives molt danyines, perquè quan no es compleixen...
Clar, tens un desengany, no?
Exacte, tenim un desengany, aquest sopar que jo havia fet que... Bueno, no, ja està. Ha sortit bé, ha anat bé, doncs ja està. No, no... Més cosetes. Gestionar aquest estrès del que parlàvem d'esdeveniments diversos. Què podem fer? Doncs, primera i molt important, planificar-nos. És bàsic. Aleshores, què podem fer per planificar-nos i organitzar-nos millor? Una ajuda visual, un calendari. Mm? Quins dies tinc sopars? Si en tinc molts o si se'm solapen, perquè hi ha persones que no saben dir que no.
Sí, això a vegades és complicat.
Aleshores, hem d'aprendre a prioritzar.
Sí.
On he d'anar, on em fa il·lusió anar, I he de fer aquest balanç de les coses. I, com dèiem, posar límits, eh? Si no puc arribar a un lloc o no puc anar a sopar o no puc el que sigui, Hem d'aprendre a dir que no. Hi ha moltes maneres de dir-ho, no cal dir no.
Sí, esclar, així, en plan sec,
no,
oi?
No cal dir això.
No.
Però potser dir, escolta, mira, és que no m'acaba d'anar massa bé,
No cal dir mentides, tampoc,
no cal, no cal que digueu mentides. No, a veure, mentides, que algú hi haurà, Algú hi haurà, sí, que ho faci, sí. Vull dir... Després, en el cas de que sigui molt important el fet de quedar bé, o que a nosaltres ens estressi, doncs no passa res, ho acceptem i comencem a planificar, doncs, què ens posarem, com anirem, Tot ben organitzat. Per què? Perquè l'organització el que ens treu una mica és del caos, de la improvisació, que està bé improvisar, Però quan tenim ja una època que és molt estressant, aquest punt d'improvisar, encara que sigui amb unes sabates, ens pot fer petar.
És veritat.
Ens pot fer petar.
No, que és veritat.
Després, referent a la ingesta alimentària, que això no és psicologia, però bueno, també acaba afectant. Clar, què passa? Que se'ns ajunten tot d'àpats.
Ja ho dic jo, massa sopars, massa dinars.
Exacte.
Massa.
Aleshores, tinguem present això també, de dir, doncs si surto a sopar un dia, doncs el següent, si m'he de preparar el dinar, que sigui alguna cosa més lleugeret, no per res, Però per no saturar el cos, perquè ja sabeu que la ment i el cos van lligats, si ja començo trobant-me malament aquests dies, doncs ni t'explico, no? Perquè encara ens en queden uns quants, candela.
Per això. Sí, sí.
En el cas que haguem de preparar, novament important organitzar-nos, I aquí és molt important aquestes preguntes, respondre aquestes preguntes. Qui fa què? A on, com i quan? I aleshores, repartir les tasques, delegar les tasques, no cal fer-ho tot nosaltres mateixos. Hi ha molta gent, i és típic de les persones amb ansietat, algun dia en parlarem de l'ansietat, però les persones amb ansietat tendeixen a ser bastant perfeccionistes, I bastant controladores, en el sentit en què els agrada que tot surti bé i no es contemple la possibilitat d'error.
Clar. Error és humano, diuen en castellà,
exacte.
No?
Exacte. Aleshores, delegar als altres, deixar portar el seu granet de sorra, a nosaltres també ens fa bé, perquè ens va alliberant d'aquesta pressió i ens permet que no tota l'expectativa la situem amb nosaltres mateixos, Per tant, és una cosa, i a més és un exercici molt sa que podem establir ara mateix. Respecte als regals.
Ai, sí.
Aviam, respecte als regals. I ja sé que es diu molt, però intenteu no anar a última hora. Jo no ho aconsegueixo cap any, t'ho dic.
Ja, costa,
Però intenteu no anar a última hora i després establiu uns límits pressupostaris. Per què? Perquè també pot ser una font d'estrès,
Sí.
I aleshores, després podem parlar d'aquestes expectatives de no puc comprar massa regals, ostres, no m'agrada el Nadal perquè sempre tinc la sensació de que quedo curt, de que no sé què amb els nens. Escolta, tornem a plantejar prioritats, no? Què és un regal? Què volem ensenyar als nostres fills? Això és important. Volem ensenyar molta quantitat? Volem ensenyar qualitat? Com els volem ensenyar a consumir? Això és molt important.
Jo crec que val la pena,
Sí, és una manera indirecta d'aprendre a valorar, no?, les coses.
Mira, l'altre dia precisament parlava amb una mare que té un nano de 5 anys i una nena de 2. I a l'octubre va ser l'aniversari del nen. Diu, uf, encara té regals per obrir.
Clar.
Potser se'n fa un abús.
Clar.
S'ha de saber, com deies, valorar, i els que té, doncs, que ni se'ls mira. A Canalla, de vegades, et donen sorpreses, molt sovint, que juguen amb el més insospitat, no?
Exacte, sí, sí.
I dius, ostres.
Quan una... Jo trobo magnífic que amb els nens, es pot veure molt, no? Quan una capsa de cartró es converteix en un palau i en una camioneta... És fantàstic, perquè estan treballant la imaginació. Estan... estan estimulant el servei.
No vol dir que per regalar més o per demanar més, diguem-ho d'aquesta manera, tant a Papa Noel com als Reis, doncs se sigui més feliç i, demanant menys, doncs és que ets un... No, no.
No. I després idees pel Papa Noel, si és que ens està escoltant, i pel rei.
I pel tió, perquè és que...
I pel tió.
I a casa és que també fan nostres coses,
clar. Doncs idees de regals, evidentment, podeu portar el que demanen els nens. Això està molt bé, perquè a més els hi fa molta il·lusió.
Clar,
i tots hem sigut infants.
Sí, normal.
És una època màgica, ho sabem. Però també s'han de cuidar. Si podem afegir alguns jocs que estimulin el cervell, millor que millor. Jocs de memòria. N'hi ha molts. Jocs que treballin l'atenció. Aquestes, ara no me'n recordo del nom de cap, però sí que hi ha unes cartes que a més ens permet jugar amb ells, per tant ens integrem dintre del joc. Hi ha unes cartes on s'han de trobar uns símbols i picar a la taula. Això treballa ràpidament l'atenció. Per què? Perquè tenen l'atenció focalitzada allà a trobar el símbol, i això estimula bastant el cervell i a més els reflexos, i ens permet a nosaltres també participar, que està molt bé.
Home.
Perquè passem temps amb ells.
Sí.
Per això jo trobo que és interessant afavorir, sí, les joguines que demanen, però intentar integrar també jocs que permetin a la família jugar junta.
Això ses majestats, el Pare Noel, això ja ho sap.
Clar.
Jo crec que tenen seny.
Són màgics, són màgics i ho saben.
I ho saben tot. Ho saben tot.
El recordatori des d'aquí.
No, val la pena recordar-ho, val la pena recordar-ho. Sí. Però sí, també això del Nadal, i no et vull fer passar per una altra banda,
endavant,
no,
digues.
No, però són unes dates que per molta gent també s'ho passa molt malament.
Exactament.
Crec que també hi arribaríem a aquest punt, si vols parlem abans d'algun altre tema.
Anem perquè és un punt molt interessant, la gestió d'emocions. Què passa durant aquestes dates? Passa que en el cas, per exemple, dels dolç,
exacte,
són dates molt dures.
Molt dures.
I sobretot durant el primer any. Per què? Perquè durant el primer any, això ho vam parlar quan parlàvem de dolç, sembla que per Tots Sants.
Sí.
Doncs durant el primer any, quan estem fent un dol, passem per totes aquelles dades que són significatives, no? Els aniversaris, sants, si és que celebren, i dates fins i tot que no estan marcades en els calendaris internacionals, però que dintre de la relació amb la persona que hem perdut, eren importants. I el Nadal és una d'aquestes.
Però això és de la manera que s'ha muntat, tu.
És aquest imaginari del que parlàvem abans.
Total imaginari,
és aquest imaginari del que parlàvem abans. Clar. I aleshores és possible, doncs, que el 24, el 25, el 26, el 31, l'1...
I el 6...
Clar,
és que...
siguin dates, a més, estan molt juntes.
Molt juntes.
I siguin dates difícils de pair.
Molt.
Aleshores, per a aquestes persones, què podem dir-los? El més important és diferenciar l'imaginari. Nosaltres tenim dret a estar malament, tenim el nostre moment, hem de saber reconèixer i valorar les nostres emocions i, per tant, no passa res si un dia 24 estic malament. Absolutament res.
I també ens deies que és imprescindible passar el dol.
Sí.
Parlàvem d'un any, però pot durar X, no? Cada persona és un món, no?
No, i a veure, vull dir, un any és el que es calcula...
El mínim, no? Sí,
sí, el que es calcula i on serà més intens. Però és veritat que la persona que ha perdut un fill se'n recorda tots els Nadals. Els nets que han perdut un avi se'n recorden tots els Nadals. Perquè sempre faltarà algú a taula.
Sí,
és així. Però hi ha maneres de portar-ho. Hem d'alliberar les nostres emocions, escriure, ja us ho vaig dir, escriure és una manera fantàstica, fer rituals... Rituals, entenem-nos, no és santeria ni res d'això, Però si teníem un lloc especial amb aquesta persona on anar, doncs podem anar en aquell lloc a recollir-nos i a retre aquest homenatge. No cal no parlar-ne, no cal aparcar-ho, perquè continua existint. No podem negar aquestes emocions, perquè quan les neguem el que estem fent és enquistar-les.
Totalment.
Per tant, no cal negar-ho. Podem parlar-ne, No és perquè sigui Nadal que, escolta, no parlis d'aquest tema. No. Aviam. Si falta la iaia a la taula, doncs es pot dir, ostres, trobo falta la iaia. Mm. No passa res, no passa res.
I s'ha de... I encara que tingueu gent al voltant que us ho digui, escolta, no ens donguis la nit o no ens donguis el dinar si et fiques a plorar. No, escolta, si aquella persona plora és que en té ganes i si en té ganes és que ho necessita.
D'entrada, si tenim gent al voltant que ens diu això, ja...
Malament rai, no?
El primer que ens hem de plantejar és amb qui estem passant el Nadal.
Ja, però és que pot ser una persona molt propera, no? Vull dir,
sí, evidentment. Però ens podem plantejar com és aquella persona o si ella mateixa està negant el dol, perquè pot ser,
també,
pot
també,
ser
també.
Que hi hagi persones que el neguen i per tant, no estan disposades a parlar-ne.
Sí.
Però, en tot cas, nosaltres, el dol és un treball molt personal, cadascú el porta de forma diferent i cadascú l'ha de reconèixer i acceptar de manera diferent, i valorar-lo, no sentir-se malament per tenir aquests sentiments. Mm? Hi ha moltes persones, a vegades, que fins i tot manifesten, no? Diuen, ostres, és que em fa enveja, no?
Sí, mira, ells hi són tots,
i és completament natural.
Sí.
Però, a més, se senten malament de sentir això. És completament natural de sentir això, no?
No és que siguis una mala persona,
no,
eh?
No. No és que siguis mala persona, és que tens enyorança. Tens una mancança.
Sí, sí, total.
Però no és dolent. Vol dir que has estimat molt algú, que ara no hi és.
Sí, sí. Mm?
Doncs això és gestió d'emocions durant aquestes èpoques que són bastant dolentes per a algunes persones.
Es belluguen molt les emocions en aquestes èpoques, no?
Sí, i altres emocions que es belluguen, ara ja ric perquè, és quan estem amb gent que no volem estar. Perquè això també passa, eh? Aquell parent, sogres, cunyats...
Que durant l'any, doncs mira, no? O estan lluny, o cadascú a casa seva...
Exacte, hem de complir... És una altra font d'estrès, eh? Hem de complir amb la nostra família, hem de complir amb la família de la parella.
Però això per què s'ha muntat d'aquesta manera?
Clar. Hem de distribuir els nens, cara a la dreta i a l'esquerra, i és tot una logística familiar bastant estressant, no? Com ho fem, tot això? Com ho portem? Doncs, novament, és molt important posar límits i permetre'ns el nostre espai. Vull dir, si he d'anar a dinar amb gent que no m'acaba de caure en gràcia, doncs hi puc anar, però quan s'acaba el dinar, doncs puc agafar-me un espai per sortir a caminar, per exemple. Vaig a pair.
Sí, perquè les sobretaules són horroroses.
Exacte.
Mentre es menja encara tens la boca plena, no? Les sobretaules...
És un truc, sí. però sí que és important guardar-nos un espai per nosaltres. Hi ha persones que, ja no és perquè tinguin més o menys afinitat, però hi ha persones que són molt poc socials, són molt introvertides,
sí.
I el fet d'aquestes festes haver d'extrovertir tant les pot arribar a estressar. Aleshores, quan estimem una persona, el que hem de fer és respectar-la i saber que aquella persona, quan ja ha omplert el dipòsit de sociabilitat que té, que el té molt petit, necessita aïllar-se, doncs ho respectem. I no passa res.
Sí.
I no passa res.
Sí, Laura, però no sempre és així.
No sempre és així, clar, no, ja ho sé que no.
No sempre és així. A mi saps el que m'estressa més?
Digue, aviam.
Perquè em toca fer el menjar i això m'estressa. Què faig? El deixo de fer?
No cal que el deixi de fer, però potser plantejar-t'ho d'una manera diferent. Per què és el que t'estressa de fer el menjar? Que tot surti bé.
Que surti bé, que estigui bo.
Clar.
Rumiar una mica el que faré, no, perquè sóc molt clàssica amb això, eh?
Clar.
L'escudella i carn d'olla i al darrere, doncs, el que sigui, no? Però...
Però no t'ha de sortir perfecte.
No, ja ho sé, sí, ja ho sé.
Però tens aquest punt...
No, home, la gent que ens toca sempre estar darrere els focs és una conya marinera, eh?
Clar. Mm. I a més està arregladeta i està perfecta.
Bueno, no, això ja en parlarem.
És que, no, però és que et passa a tu i li passa a molta gent. I a més és gent que se sol preocupar, no?, pels éssers estimats, perquè estiguin a gust. És el que parlàvem una miqueta, eh? És aquest perfil ansiós de dir, vull... tenir-ho tot controlat, eh? Vull tenir-ho tot, sí, que tot surti perfecte, que tot surti bé.
És impossible.
És impossible, no ho aconseguireu.
És impossible.
Segur que us surt perfecte. Vull dir, segur que us surt perfecte dins de la imperfecció, perquè jo crec que la perfecció, sincerament t'ho dic, no existeix. Tots són punts de vista, al final.
Sí, sí.
Eh? Tot és com ho encarem nosaltres.
Sí, continuo dient i pensant que són massa festes juntes.
Això sí, això sí.
Arribarà algun dia que es podran partir, no ho sé. Ho veig malament, no?
Aquí ja entrem dintre del punt de què és el que puc canviar jo, no? I què és el que no puc canviar. Mira, un dia el que no sé dir qui feia aquell vídeo, però el vaig trobar senzillament excel·lent, eh? I es pot aplicar moltes coses de la vida. I era un senyor que deia que hi ha un 10% de coses a la vida que no les pots canviar. Uh-huh. I després, l'altre 90% són coses que tu pots canviar o que tu pots interpretar o viure-les d'una manera diferent. Aleshores, què deia? Que preocupar-se d'aquell 10% era absurd. I jo trobo que és excel·lent.
No, la veritat és que té raó.
Trobo que és excel·lent perquè les coses que no depenen de nosaltres, molt sovint perdem temps i energia. Ostres, és que això, és que... Oh, quina mala sort, no? Mm. La sort no depèn de tu. No depèn de tu. Per tant, si ho has fet tot com creus que calia fer-ho, doncs ja està, s'ha de deixar anar. És un exercici molt sa.
I també vull parlar, por i idiosincràsia també del nostre estimat país. Mm-hmm. Molta gent que arriba... Jo he parlat moltes vegades amb gent que està en comerç, amb dies d'aquests,
sí,
no, que falten
sí,
hores,
sí.
Que... Diu, jo, quan arribo a casa, el que tinc ganes és d'estirar-me al sofà.
I és normal.
O anar-me'n a dormir directament i em menjaré, per exemple, el raïm l'endemà, no? Mm-hmm. I és que això també és una font d'estrès, perquè hi ha moltes persones que han d'estar treballant, que mm-hmm. això també ens ho hauríem de fer mirar. I com diu aquella cançó del Serrat, a qui en corresponda, els horaris de tancament del dia 24
Clar.
I del dia 31. Moltes Clar. Botigues tanquen a les 8 del vespre. Per mm-hmm. favor. Mm-hmm. És molt injust.
No puc estar més d'acord. Això
molt
és
injust.
Com està muntat el sistema.
Està molt malament.
Doncs...
Tothom té dret a fer la celebració, no?
Evidentment que sí.
Escolta, si no has comprat alguna cosa i la botiga, el centre comercial està tancat, és el teu problema. Donen manya... Abans, no haver-ho pensat abans. No sé, fins a les 3 de la tarda...
La Candela farà una ILP, es diu.
No, però és que ho trobo injust.
No, que sí.
També, a veure...
Hi ha molta gent que... Ara estàvem parlant... Veus, havíem entrat dintre d'aquest imaginari i estàvem parlant del que coneixem com a Nadal clàssic, però hi ha molta gent... La gent que treballa a pistes, per exemple...
També.
I en tinc un exemple a casa... Hi ha molta gent que viu els Nadals de manera diferent.
Sí, esclar, i els que treballen són metges, els restauradors, la gent que treballa en hostaleria...
Clar, i t'he de dir sí. Que no es viu tan malament.
No.
Perquè
no,
és diferent, trenca els esquemes,
Ja t'ho montes d'una altra manera, no?
Trenca els esquemes i fa una solidaritat entre companys de feina que no es fa en un altre moment.
Sí, hi ha molta gent, evidentment, que treballa aquestes dates, no?
Uh-huh, uh-huh.
Estava parlant jo de la gran majoria, que són aquells 4 dies que relucen més que el sol, com deien en temps de Franco a Espanya. No, però que aquí es tanca el comerç, que hi ha moltíssima gent que vull dir que els dies previs, escolta, a les 3 de la tarda,
clar,
i que tinguin... Clar. Temps d'anar fent una migdiada, sí.
Sí, que no arribin tan desgastats, és veritat.
I els que es treballen, clar, doncs uh-huh. són dies de molta feina. És com qui treballa els caps de setmana o dies festius, no? Que t'ho muntes d'una altra manera. Clar, qui està acostumat a treballar de dilluns a divendres i no tenir festa dissabte i diumenge, uau, no?
Mm. Sí, costa canviar el xip.
Sí.
És un patró de funcionament ens costa, no?, a vegades de canviar.
A veure...
Jo respecte a la feina, el que dèiem, vull dir, que sembla que aquests dies se'ns acabi el món, o que aquests mons se'ns acabi el dia.
És que és veritat, no?
La recepta màgica és posar límits, aprendre a prioritzar,
sí.
I després, quan ja tenim el pic d'estrès, perquè el tindrem, vull dir, són coses que al final ens acaben per passar factura a tots.
Mm-hmm.
Posar-nos les coses fàcils. És a dir, què passa quan tenim estrès? És molt fàcil que se'ns oblidin coses.
Et bloqueges.
Exacte. El cervell està preparat per funcionar sota tensions altes, també t'ho dic, eh? Vull dir, és una eina magnífica, vull dir, és pràcticament perfecta. Però si el saturem molt...
Clar.
És senzill que tinguem petits oblits que encara ens incrementin més amb aquest estrès que podem patir. Aleshores, fer-nos llistes, mimar-nos una miqueta de dir, bueno, escolta, normalment ho faig sense llistes i tal, perquè estic acostumada, no?, a anar tic-tic-tic, però com aquests dies tenen un punt d'estrès més gran, emocional, he de quedar amb aquest, he de veure l'altre, doncs fer-nos llistes i posar-nos les coses fàcils. Per exemple, fer respiracions. Ja sé que agafar-se 3 minuts sembla, quan vas estressat...
Una eternitat.
Ui, mira aquest, no està tan estressat si està aquí sentat respirant. No, però és que el fet de respirar oxigena el cervell, redueix moltíssim l'ansietat i ens permet funcionar millor. Encara que no ens ho sembli, eh? Uh-huh. Encara que ens sembli una pèrdua de temps, us asseguro que no és així. Respirem amb 3, aguantem l'aire, expirem amb 3, ho fem 10 vegades i ja veureu que canvia, perquè quan jo redueixo les revolucions del meu cos, uh-huh, automàticament el meu cap també les redueix i pense millor. Aquí està la clau. No és relaxar-me per no dormir mentre estic molta feina.
No.
És de vagos.
No.
Però volia aclarir-ho.
Sí, no.
És per pensar millor, per uh-huh, funcionar millor. No sacrifiqueu hores de son, important. Uh-huh. No les sacrifiqueu perquè es funcione pitjor. I si esteu molt, molt alterats, reduïu el que parlàvem quan parlàvem, em sembla, de relaxació. Uh-huh. Reduïm, posem-nos les coses fàcils. Reduïm substàncies com la cafeïna, per exemple, eh? I tòxics que ens puguin excitar més.
Sí.
Posem-nos les coses més senzilles, perquè si no passarem èpoques de molt estrès.
No, al fi del cap et beneficies tu mateix, no? Vull dir...
Exacte, és que és molt important...
És per tu mateix, però no hi pensem.
És molt important aprendre's a cuidar un mateix.
Això.
Fer-se regals un mateix, sí, per Nadal, senyora, també.
Molt bé.
Per què no? Perquè sempre estem pensant què regalo a l'altre, però fer-se regals a un mateix, ja no econòmics, eh? Mm. O no només econòmics, si voleu econòmics, perfecte. Escolta, ja, per això treballeu, no?
Sí.
Però agafar-se temps per un mateix, per pensar, per escoltar música. Escolta, aquesta hora és per mi.
Ja
i no deixo entrar a ningú més.
Ben fet.
Clar.
No, que sí.
Això és molt saludable. Això és molt saludable, també.
Estic d'acord. Doncs bé.
I amb tot, desitjar-vos molta sort. No, és broma.
No, però la setmana que ve tornaràs.
Torno. La setmana que ve parlarem de com...
Del nou any.
De com preparar-nos per afrontar el nou any, va.
Moltes gràcies,
les
Laura.
Les metes més realistes.
Bona setmana.
A vosaltres, adeu.
I anem acabant avui amb música que ens farà ballar de ben segur perquè tenim a Carl Perkins, eh?
Sí, perquè justament un 19 de desembre, un dia com avui, però del 1955, d'això ja fa 69 anys...
No, i tant.
Que es diu aviat, doncs es va gravar un dels primers temes del rock and roll que precisament ho va fer l'amic Carl Perkins.
Blue Suede Shoes. Fins demà. Adéu-siau.
Adéu.
One for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. You can do anything but lay off of my blue suede shoe. Well, you can knock me down, in my face, slander my name all over the place, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. My house, steal my car, drink my liquor from my old fruit jar, and do anything that you wanna do, but honey, lay off of them shoes, and don't you step on my blue suede shoes. You can do anything but lay off of my blue suede shoes. Rock! For the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go.
blue, blue, blue sweatshirt. Yeah.